La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Les castanyes constituïen la base de l'alimentació a Europa. Es consumien rostides, seques o en forma de farina, fins que la patata i el blat de moro es van convertir en dos aliments freqüents al segle XVI. Va ser llavors quan van perdre protagonisme de forma gradual en la gastronomia popular. Avui dia, les castanyes es mengen majoritàriament rostides o cuites amb un petit tall a la pell per evitar que rebentin, ja que crues resulten dures, aspres i són incòmodes de pelar i digerir. Les castanyes es poden menjar rostides, cuites, en puré o en postres com l'exquisit marron glacé. Al cuinar-les, és adequat treure la pell i bullir durant mitja horeta aproximadament. Si es prefereix, també es poden fer en forma de puré o en crema o en sopa per untar el pa. Es bullen també les castanyes i s'aixafen fins a obtenir-ne una pasta uniforme a la qual un hi pot afegir també llet o sucre. I és que, com dèiem, les castanyes s'elabora aquest exquisit marron glacé francès, unes postres fetes amb clar d'ou i castanyes de gran qualitat que es pelen, es confiten i es setinen. També el pastís de castanyes o la barreja amb altres fruits secs són postres molt oportuns per a aquestes dates i una manera d'aprofitar els excedents d'aquest fruit i les seves propietats nutritives. La castanya dona un toc diferent a les compotes de fruites de temporada i és un ingredient principal de la recepta dels socochones, que es cuina amb llet, canyella i un pessic de sal. Però què voleu que us digui? A mi les castanyes, com m'agraden, són, com s'han de fer avui, el dia de Tots Sants, a la flama i amb bona companyia i, sobretot, amb una bona copeta de birranci bo. Això sí, aquest any les castanyes, em sembla que ens les menjarem en biquini o en banyador tots plegats.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I després de parlar de castanyes, seguim amb el nostre pica-pica particular avui, dia de Tots Sants. Primer de tot, anirem a fer una trucada cap al Pallars, perquè allà hi tenim un cuiner emprenedor que ens parlarà d'un brou molt especial. Després farem una miqueta de pernil. Ui, tant que sí, perquè ens agrada saber com es menja un bon plat de pernil algun cuiner, cuinera o conegut de casa nostra. També tindrem la guia Virgínies a la cuina. Trucarem a l'Òscar a veure quin restaurant ens hi posa. Si tenim temps, farem una nota de tast i potser fins i tot una recepta antiga. I al final, el reportatge, avui també el anem a fer a la muntanya, concretament a Molló. Ja ho veureu, que hi tenim en Guillem Pastoret, que el tenim a punt, a punt, a punt. I acabarem amb una cita final per acabar aquest dia de festa. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ara volem parlar des d'aquí Barcelona, de Catalunya Ràdio, de la nostra cuina particular de la Fonda, cap a la Vall de Boí, perquè allà hi tenim un cuiner, ui, que té una història espectacular per explicar-nos. Rubén, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Com estem? Aquí estem firant una mica avui.
Sí, no? Ja has dinat o encara estàs fent l'aperitiu?
Encara no he dinat, he pres una mica de caldito, però bé, encara em queda una mica.
Home, de fet, i mai més ben dit, quan un té una mica de fresqueta, perquè tot i que tenim això, no, el yin i el yang ara, perquè aquí a Barcelona, déu-n'hi-do la calor que fa a totes les contrades, però a muntanya ja comença a fer fresqueta, eh?
Sí, aquí ja comença, ja ens hem d'anar abrigant ja per la nit i encendre el foc a terra.
Rubén, tu ets un d'aquests bons cuiners que tenim aquí a casa nostra, que de fet tenies un restaurant molt a prop d'aquí, al carrer Ribau, i un dia vas decidir tancar-lo i anar a fer de pastor de cabres. Explica'ns això.
Pues mira, això va ser el 18, que bueno, un bon dia així vam decidir, de cop vam dir tanquem, i vam tancar i vam escollir la Vall de Boí per pujar aquí dalt a viure rural. I bueno, la meva idea de fer temps era fer de pastor i vaig estar 2 anys fent de pastor de cabres alpines d'un ramat de 200 que, bueno, que fan un bon formatge a la formatgeria de Taüll.
Ah, clar, un ramat que dona molt per pensar, és a dir, els pastors i les pastores, si una cosa teniu és que quan teniu el ramat a lloc teniu temps, i un, suposo que entre dia de pastoreig i dia de pastoreig el teu cap va pensar, i si, no? I si muntés un projecte amb una cosa que aquí al Pirineu tenim, que és molt bona, i a més la gran majoria de la gent ho té com un desperdici. I què va passar, Rubén?
Pues mira, la idea va sorgir perquè, bueno, com has dit, jo soc cuiner i tenia bastant clar que volia deixar l'hostaleria molt lligada al turisme, perquè aquí sobretot és molt estacional, i la idea era fer un projecte que donés valor al territori, i tenint en compte que aquí bàsicament la segona activitat és la ramaderia, pues vaig dir, mira, faré algo amb les vaques i amb algo que la gent no fa servir, que són els ossos. I al final vaig pensar en fer brou d'ossos, que és un aliment que als Estats Units i al nord d'Europa té molta sortida, i aquí encara no havia arribat ben bé, tot i que hi ha molta demanda, i res, i va començar ja a bullir la idea, mai millor dit, i ara estem a punt de llançar-ho.
Clar, quan un diu un brou d'ossos, pensa, mira, ara aquest ens va explicar aquí com es fa una escudella, no? Però no és un brou d'ossos convencional, no? És un brou d'ossos funcional i natural.
Sí, la diferència, diguéssim, entre l'escudella i el brou d'ossos són diverses. Una, per exemple, jo només faig servir a genoll de vedella, perquè el que m'interessa és aconseguir el màxim col·làgen possible i la proteïna, que al final el col·làgen és una proteïna, i després no bull mai bull, i la cocció és més de 12 hores, l'ideal són 24 o així, i la verdura jo la fico al final perquè no m'interessa que es desfaci i doni aquest punt terbolet, que això és perquè deixa anar sucres i hidrats de carboni, que pel que volem tampoc ens interessa. Al final tenim això, un brou hiperproteic i ric en col·làgen, destinats a certa part de la població.
Clar, això ara podem pensar que aquí el que estàs fent és sobretot per aquesta gent, no? Aquests nois, noies, homes i dones que busquen, diguem-ne, una proteïna, però una proteïna, com dius tu, natural i del territori, a més amb un 0% de greixos, però aquí jo sempre dic que, clar, aquí també hi ha molta gastronomia, perquè és molt bo aquest brou.
Sí, és bro, té un gust que la gent poder no, encara no està... Fem dos tipus, el de la vedella i el de la pollastre. El de pollastre potser sí que és una mica més comú al gust, no? És una mica així gust a pollastre a l'as. I el de vedella sí que la gent no està tan acostumada a tenir la potència del sabor de la vedella, i és bastant pronunciat, però és vedella pura. O sigui, és com menjar-te un altre got, però a vento. Sí.
Clar, aquí hi ha una cosa important, i és que, clar, en Rubén, en una zona, diguem-ne, que molta gent sí, hi va de vacances, però fora les vacances esteu molt tranquils aquí dalt. I, a més, també, com dius tu, no? Repoblem el territori, fem una empresa aquí en un territori com és aquí la Vall de Boí, i, a més, una empresa emprenedora. I, clar, dius, ostres, una cosa d'aquestes és important que es portin a terme. I una de les coses que heu fet és fer això del match funding, no? Què és això, Rubén?
Pues bé, match funding és una iniciativa que bueno, està impulsada per Arrela't i la Fundació Goteo, i participa la Generalitat, en el que 6 projectes de l'Alt Pirineu i Aran, un per cada comarca, iniciem una, bueno, fem una campanya de micromecenatge, o sigui, la gent aporta diners, que és el que busquem, no? Finançar els projectes perquè tirin endavant i dinamitzin l'economia del Pirineu, que és bastant necessari. I la Generalitat el que fa és, per cada euro que aporta la gent, dobla la quantitat. Hi ha un dia que fa per 3, o sigui, a part de doblar, afegeix un altre més, i així aconseguim fer més ràpid les aportacions i que sigui tot més fàcil.
Sí. Que bé. Mira, per exemple, a veure, el mínim, si vosaltres voleu ajudar tothom que ens escolti en aquesta campanya de micromecenatge, com dius, que ho trobareu a goteo.org, per 10 euros hi haurà un pot de brou a escollir entre els tres de la família: brou de vedella pur, brou de vedella amb shiitake o brou de pollastre rostit amb herbes. El teu nom a la web de Uma i una mostra de l'e-book de les receptes. Però atenció, és que, clar, si dius, va, que a mi això dels brous m'interessa i vols fer un regal i t'hi vols gastar, per exemple, 72 euros, i tenim, bueno, dic, hi tenim, jo, i teniu 6 pots de brou, el nom a la web d'Uma, un flyer, un e-book i una tassa, que bueno, que això és fantàstic. Clar, és que un arriba a pensar, i per què aquests brous, no? Doncs per tota la gent que fa esport i també per moltes persones que tenen una salut delicada amb una tipologia d'alimentació o una altra, que han de prendre molta proteïna i en canvi no han de prendre greix. És a dir, jo crec que aquí has anat a buscar un producte que va més enllà només de que sigui bo, sinó també que sigui molt saludable. Rubén.
Correcte, sí, la idea era aquesta, era anar a una cosa molt concreta però que tingués molt valor nutricional i per això, per fer salut, alimentació, i que és el que bàsicament ara importa i que està bastant, la gent bastant conscienciada amb això.
Doncs a veure, va, que això com ho tenim aquí? Gairebé has arribat als 4.000 euros, A veure si arribem, sí, al final.
És a dir, el mínim són que cada projecte té el seu mínim, no? Hi ha 3 projectes que sí que han arribat i ara estan per l'òptim, i quedem 3 que encara estem a punt d'arribar. Doncs... I jo estic així, jo estic quasi ben bé una mica més de la meitat, a veure si engeguem.
Doncs fem-ho, va, ajudem, sobretot ajudem aquests projectes tan interessants de casa nostra, que de ben segur molta gent en podrà gaudir, no, com dic, no només gastronòmicament, sinó també per la vessant de la salut. Rubén, esperem que tingueu tots, tu i tots els altres 5, molta sort i que tots 6 projectes tirin endavant. Ja ens ho explicareu.
Molt bé, moltes gràcies, Pep, per voler explicar una mica tot el que fem, i gràcies, i a tothom que vulgui participar, pues això, que aquí els esperem també al Pirineu, que és una zona molt maca i s'ha de mantenir. Gràcies.
Doncs vindrem cap aquí,
Vinga, gràcies.
A tu, adéu-siau.
Adéu, bon profit.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez del blog de cuina.net i a Twitter de cuina, aquest nostre, podríem dir, gastrònom de confiança, que ens emplena dia rere dia la nostra fonda de bons restaurants on s'hi menja de meravella. Òscar, què tal?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, ens quedem a Barcelona avui o marxem?
No, avui toca marxar, i toca marxar cap a una part del país que de Barcelona visitem poc, les terres de Ponent. Avui anem a Tàrrega, al restaurant de l'Albert Marimon, a la Cava, que és un lloc meravellós per anar a gaudir de menjar amb els amics.
Oi, 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 oi. Oi. A Tàrrega hi ha dues coses, bueno, n'hi ha moltes més, eh? Una és la, si no ho dic, a veure si ho dic malament, el, la gran fira del teatre al carrer, em sembla, eh? Sí. I l'altra, és la cava de l'Obert Marimona, eh?
Sí, sí, la veritat és que són dues institucions culturals, mira el que dic, si se'm permet l'exageració, però una mica és el que, com ho sento, eh? Ho sento així, dues autèntiques institucions culturals del país.
Doncs, Òscar, a veure, per la gent que no conegui la cava ni conegui l'Obert Marimon, perquè no és un restaurant, diguem-ne, convencional, eh?
No, jo el primer que destacaria és que menges platillos. No és per anar a agafar i fer un primer, un segon i unes postres, sinó que és per platillos, millor per compartir, anar en grup. És un ambient molt informal, on la cuina és super seriosa, se la prenen molt seriosament, però saben donar-li aquest ambient totalment festiu i informal a la sala. De fet, és una sala que l'Albert m'explicava que amb el tema de la pandèmia, doncs res, van agafar ells mateixos i on abans tenien el magatzem, com que amb les restriccions es quedava tot petit pels tants percents d'ocupació, doncs van ampliant ells mateixos i tot és molt casolà, molt proper, molt càlid, i la cuina també és així, i alhora, amb un punt molt seriós, se la prenen, vamos, molt a fondo.
És un lloc d'aquells que hi ha productes que només els tastaràs allà o a molt pocs altres llocs. Jo recordo fa molt poquet que hi vaig estar-hi i, a veure, a quin restaurant de Catalunya trobes un cabric castrat, eh? Aquest animal, diguem-ne, que et trobaràs en alguna zona, diguem-ne, de les terres dels ports de Tortosa, Beseit, i si no has d'anar cap al Pirineus, clar, és que és una carn molt especial.
I tant, i no només això, sinó també en quants trobaràs plats fets amb peu de vedella.
Oh,
poquets,
que bo,
o la tupinada, que és tan tradicional d'aquelles terres, aquesta forma de conservar les costelles en llard i oli, que després queden supermaloses, i no és habitual trobar-lo en els restaurants, no és fàcil. Llavors, a mi m'agrada trobar-me a la cava amb aquest tipus de plats, i alhora que tinguin aquest excel·lent ús de la brasa, perquè la veritat és que som mestres de la brasa, i jo què sé, si vols, per exemple, que et digui un plat que em va enamorar, és el coc de cansalada ibèrica amb pop de roca i un gratinat amb formatge Gran Pep de l'Avió.
Oh, molt bo, molt bo aquest, eh?
És una meravella de torrats caramelitzats, de gustos que els moderns en diem umamis, aquest formatge passat tot per la brasa, que li dona el fumadet, una meravella aquest plat.
Déu-n'hi-do. Quin més tenim? A veure.
Mira, la terrina de vedella, que ells la posen a la carta com a terrina, però en realitat és un peu desossat i que té aquesta textura de tendrums i de col·làgens. La serveixen amb una salsa de ceba, patata, bolet i caldo, i li dona un toc buscar al bolet, que és un plat fantàstic per, diguéssim, reconciliar-te amb els menuts si no ets persona de menuts. Molt fàcil de menjar amb cullera i molt golafre.
Ara t'ho deu dir, eh? I un plat que es menja amb cullera, eh?
Sí, es menja amb cullera, que és com a mi, personalment, i això és personal, més m'agrada menjar amb la cullera.
I tant. I què més? A veure, un altre plat.
Mira, rovellons a la brasa. Ara que estem en temporada, rovellons a la brasa. No fa falta tampoc res més. O fetge de rap, que també és difícil de
boníssim
trobar, amb cama groc, també, fet a la brasa. És una cuina molt festiva, molt directa. La tupinada, que deia abans, que serveixen una patata al caliu mitjafada. La seva patata brava, que és una patata, una Mona Lisa que fan al caliu, i la serveixen amb un sofregit de ceba, tomàquet i bitxo i una mica d'allioli de codony per sobre. Són plats tots molt golafres, és que se m'omple la boca només d'explicar-los.
I tant que sí. I mira, i qualsevol persona que no hagi anat a la cava de Tàrrega ja tarda per encarregar, eh?
Sí.
Entra a la guia Virgínies de la nostra fonda d'aquí de Catalunya Ràdio, el restaurant La Cava de Tàrrega. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, abraçada.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I ara volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil amb en Lluís Fernández, el cap de cuina del restaurant Els Pescadors de Llançà. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Tu t'agrada el pernil o no?
Sí, sí, m'agrada, m'agrada.
Em fas cara, eh?
Bueno, em porten records d'abans, de l'àvia, i sí, sí, ens el feia per berenar o també per esmorzar. Però en tinc bons records i encara el segueixo, vull dir, segueixo menjant pernil.
I com te'l menjaves, amb aquest pernil de l'àvia? Perquè li deio pernil o com li deio?
La meva àvia era de Lledó i, bueno, ja era de pagès, i jo recordo la paraula cuixot, i sempre em deia, va, Lluís, posa'm una mica de menjar i hem de menjar cuixot. Dic, pues tu, endavant, jo associo el pernil al cuixot. I sempre quan sento la paraula d'aquesta cuixot, pues em recorda, tinc molt bons records de quan feia els estius a Lledó.
Aquí el pescador de Llançà s'hi menja molt de peix, però de ben segur que també poses el pernil en algun plat, no?
Sí, sí, nosaltres, com bons empordanesos, fem la tradició dels mar i muntanyes, i a dia d'avui pues, estem fent un plat de bolets, fem uns ous de reig amb unes espardenyes d'aquí de Llançà, amb una salsa de pernil, o si no, també recordant una mica l'àvia, de cuixot.
Home, clar, ara jo estic pensant que en aquest plat tres ingredients de luxe, no? Per una banda l'ou de reig, per l'altra l'espardenya i per l'altra el pernil. Quin mar i muntanya, no?
Sí, sí, és un mar i muntanya bo. Gent pues, té un plat que té molta acceptabilitat i, bueno, el que intentem, pues, mira, intentar treballar amb el producte de temporada, ara que se'ns ha obert i amb aquest temps i tot ens estan arribant uns ous de reig, pues, els aprofitem. Tenim l'espardenya d'aquí de la Mar d'Amunt, que tenim un mercat que cada dia ens arriba peix d'aquí del Cap de Creus, pues aprofitem pues, aquest hort marí que tenim i després pues, res, el pernil pues, que ens ajuda a fer a maridar pues, els dos productes, el que és el bolet i el que és l'espardenya.
Doncs Lluís Fernández, cap de cuina del restaurant Els Pescadors de Llançà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Doncs vinga, avui m'han fet posar la jaqueta, perquè m'han dit, tu tira amunt cap a Camprodon, passa a Camprodon, vés a Molló, passa a Molló, i clar, estic a punt d'arribar aquí a la frontera, que fot un vent, que, bueno, si no sigués perquè estic aquí, semblaria la tramuntana, i m'han dit que aquí em trobaré amb en Guillem Pastoret, un gran amic amb el qual hem compartit moltes històries junts, però no sabia que en fes tantes, eh? Jo crec que és l'home... Clar, podríem dir multiusos, perdoneu-me l'expressió, no? Però podria ser l'home orquestra, mira, ja el veig aquí. Deixeu-me passar. Guillem, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Com anem?
Així tu ets l'home orquestra o no?
Bueno, l'home orquestra seria el que toca moltes tecles i sí, intentem fer coses diferents, intentem variar una mica la producció perquè aquí a muntanya hem de diversificar, si no, no ens en sortim.
Tu no em podies esperar a la carretera? M'has hagut de fer pujar a peu aquí una bona estona?
Bueno, és que sempre hi ha feina i he aprofitat per venir a veure les vaques per aquí dalt a la muntanya.
On estem exactament, Guillem?
Mira, estem a Can Pastoret. Can Pastoret és una masia del poble de Molló, a la vall de Camprodon, i estàs ara a 1.400 metres d'altitud. Això ja és producció de muntanya.
Però a veure, veig aquí les vaques, les veia al fons, que després ja m'hi acompanyaràs, però veig que ja tens el cotxe, però veig aquí un camp arrencat, que aquest devia ser el camp de patates. Quan les vau arrencar?
Clar, aquí fer la patata amb aquesta altitud, el cultiu és més tardà. Nosaltres collim a mitjans d'octubre.
Hosti, tu, mitjans d'octubre, a Girona o a la Plana, això per allà a Barcelona, es culla el mes d'agost, ja n'hi ha que han collit.
Sí, segurament hi ha productors que quan nosaltres plantem el mes de juny ja comencen a collir.
També és veritat, Guillem, que diuen que la patata de muntanya sempre, diguem-ne, és molt millor que la patata de la Plana, i això també ens ho expliquen cap allà a la banda, diguem-ne, dels ports de Tortosa-Beseit, amb la patata de Prades, no? Alguna cosa tindrà l'alçada que això es digui?
Sí, bueno, clar, nosaltres creiem que l'altitud el que dona és un cultiu més lent. Nosaltres, a part de que fem producció ecològica, doncs és un cultiu tradicional. Aquí dalt la patata s'adapta molt bé. Treballem principalment amb la varietat Canavec, que ens funciona bé, i és clar, per fugir de les glaçades hem de plantar tard, plantem el mes de juny i collim a l'octubre. Llavors són més de 4 mesos que la patata es va desenvolupant lentament al terra, i aquesta climatologia de més altitud doncs fa que sigui un conreu més lent, i són molt més temps que la patata va creixent lentament absorbint els nutrients que li dona el terra.
També diuen que el terra, diguem-ne, té menys malalties o menys paràsits, no?
Bueno, segurament aquesta altitud, aquest clima més fred, doncs fa que el desenvolupament de les malalties sigui més feble. I també una cosa molt important amb nosaltres, els productors que fem producció ecològica, és la rotació. Amb la patata és molt important doncs fer una bona rotació de 3 o 4 anys i no tornar a fer la patata en el mateix camp al cap d'un any o dos per minimitzar i sanejar els camps.
Aquí veig aquí la carretera molt aquí a prop. He passat un lloc on per mi és un dels llocs on s'hi menja més bé del Ripollès, i el restaurant Panoràmics, que algun dia ens explicareu alguna coseta. Però clar, tu d'aquí a la frontera, quan hi ha?
Aquí estem a menys de 4 quilòmetres de la frontera, del Coll d'Ares. Aquí som territori fronterer, i això durant la història ha tingut moltes implicacions. Temes de contraband, la retirada republicana aquí al final de la Guerra Civil, doncs, clar, el ser territori fronterer ha sigut molt, molt significatiu.
Clar, les patates diuen molt de sí, i jo deia això d'ara al principi de que ets un home orquestra, perquè a Can Pastoret vol dir patates de la vall de Camprodon, vol dir també cabrits i cabres, que suposo que ara m'explicaràs, també vol dir poltres, però avui hem vingut a parlar sobretot, de la vedella rosada, que ja els veig allà. Quantes n'hi ha?
Bueno, nosaltres tenim un ramat d'unes 40 vaques gascones, és una explotació petita, amb nombre de caps, i per això hem buscat una manera de poder valoritzar el nostre producte. La producció de vedell de cria, que és la típica de muntanya, en què els animals es venen al deslletament en més o menys 6 mesos, doncs els preus de venda d'aquests animals que després van a explotacions d'engreix són molt baixos, i per tant la viabilitat en explotacions mitjanes o petites com la nostra no hi és de cap manera. Llavors hem de buscar donar-li un valor afegit al producte. I estem fent nosaltres a casa doncs la vedella rosada, que és la típica que fan aquí a la banda francesa amb la Roser dels Pirenès. Hem copiat una mica el model d'allà, i és un tipus de producte diferent de la vedella que estem acostumats a menjar.
Tu m'hi acostes, perquè amb la meva supervisió no els veig gaire bé. Et diria que no sé si són o vaques o poltres.
Anem-hi, te les ensenyo.
Va. Uita, ja s'engega aquest... Bueno, aquí sí, no anem en 4x4 malament, eh?
Bueno, per aquí al mig de la muntanya, sí, sort en tenim dels 4x4, que ens estalvia molts passos i molt temps. Avui en dia ens hem de refiar d'aquests mitjans, perquè no és com abans, que a les masies hi havia molta gent i teníem molt de temps per fer totes les feines. Avui en dia són poques mans i molta feina per fer.
Vinga, va, fot-li primera i anem tirant aquí. Clar, estava veient, aquí, pla, no hi ha res, eh?
No, a casa nostra, esclar, a part de l'altitud, doncs ens trobem aquí a la mitja muntanya ripollesa, i per desgràcia nostra de camps planers no en tenim ni un. Ens hem hagut de buscar la vida recuperant parcel·les de cultiu que antigament es conreava molta superfície aquí a la muntanya, però parcel·les amb pendents i de mal accés, que ho podien fer perquè treballaven amb mitjans manuals i amb animals, però avui en dia amb la maquinària que tenim no és possible conrear tota la superfície que es feia antigament, i hem anat recuperant les zones més o menys amb viabilitat de fer-ho amb els tractors.
Aquí estem anant cap aquí. Collons, quin cop de cap. Hi ha unes flors... Ui! Hi ha unes flors aquí entremig de les falgueres molt boniques. Quina planta és aquesta?
Sí que és bonica. A molta gent li agrada molt, però per nosaltres i per tota les zones rurals del país és una desgràcia. Aquesta planta és el senesi del cap. És una planta invasora que ens va arribar aquí fa uns anys, No sabem de quin origen, si és que es va portar com a planta ornamental o per un fet accidental, va venir de Sud-àfrica i està colonitzant moltes zones de muntanya, molts prats i pastures, i és una planta que és tòxica, el bestiar no se la menja i està començant a causar danys significatius. Hauríem de mirar de trobar-hi alguna solució. És de molt difícil controlar.
Clar, per una banda, les falgueres, que tampoc s'aprofita per l'alimentació de res, tampoc se la mengen. Per l'altra, tenim aquesta planta. Clar, i on creix aquesta, diguem-ne que no creixen les altres.
Sí, exactament. El seneci, potser el dany que ens està fent avui en dia no és tan greu com el de la falguera, que la falguera sí que colonitza molts espais oberts i fa molta competència en zones de prat i pastura. El seneci és més marginal, de moment arrela zones més marginals i, per tant, no ens causa tant de dany, però s'està expandint d'una manera molt gran i cada vegada veiem que serà un problema greu a mig termini.
Escolta, estic veient aquí, estem arribant aquí amb les vaques, però veig una cosa que no és pas un tractor, sembla més aviat una màquina per fer allò, per fer regueres de la carretera. Què és això?
Bueno, clar, el que et deia abans, com que som poques mans a les masies avui en dia, ens hem hagut d'anar modernitzant. Aquesta màquina és una màquina de collir les patates, les trumfes. És una màquina que vam incorporar amb uns companys d'aquí del Mas El Querol de Molló fa 2 anys i ens ha anat molt bé. Ha simplificat molt la feina de collir les patates i ens ajuda molt.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, anem sortint aquí. I ja veiem aquí la vaca, la vedella gascona. Guillem, per què vedella gascona?
Bueno, nosaltres treballem amb la raça gascona perquè és una raça molt rústica. Quan vam incorporar les vaques a Can Pastoret, ara fa 7 anys, vam valorar amb quina raça volíem treballar. Hi ha races potser que tenien alguns avantatges, com la bruna, que es considera raça autòctona en perill d'extinció i per tant té unes ajudes importants a darrere, o la raça obrac, que és una raça francesa també com la gascona, que està molt de moda, però vam optar per la gascona perquè buscàvem una vaca molt rústica que fos molt ben adaptada a les condicions de vida aquí en muntanya, als canvis climatològics, als desplaçaments i també, sobretot, que tingués molta facilitat de part i que tinguessin pocs problemes. I això la gascona ens ho dona i estem molt contents.
Clar, de fet, ho estem veient aquí a la fonda cada vegada que anem a veure una explotació diferent. Veiem que cada raça de cada animal té la seva idiosincràsia, té les seves característiques. Clar, aquí no sé jo si una frisona o una Holstein hi podria ser, nom, aquesta pendent.
No hi viuria. Clar, són races molt especialitzades, en aquest cas que comentes, per la producció de llet, i són vaques que han d'estar estabulades i com a molt poden sortir a pasturar en un prat o un camp al voltant de la granja, però no podrien pas viure aquí a la muntanya de cap manera.
Veig que tenen les potes bastant curtes i la mida, de fet, no és que sigui una raça de vaca molt i molt grossa, no?
No, clar, la gascona el que ens dona, per contra d'aquesta rusticitat, és una menor productivitat. És una vaca no molt gran i, per tant, els vedells tampoc no són molt grossos i el rendiment és més baix, perquè el rendiment del vedell és els quilos de carn que sortiran. Però, és clar, l'avantatge és els pocs problemes que ocasiona i el fet d'estar tan ben adaptada a la vida a la muntanya, doncs la productivitat, diguéssim, amb nombre de vedells vius o deslletats al cap de l'any és molt alta. Llavors, amb això compensem el menor valor del vedell pel poc pes que té.
Mira, fa poques setmanes vam anar a una explotació de porc gascó. Avui estem en una explotació de vedella o de vaca gascona, que alguna cosa tindran, diguem-ne, aquestes races antigues, no? Aquestes races, diguem-ne, que ja fa molts anys, que anys i panys que duren. Alguna cosa bona tenen, diguem-ne, que es vagin mantinguent i, sobretot, que cadascú, segons la tipologia del territori o de la manera de viure que té una família o que té un pagès o una pagesa, puguin fer. Ara te n'he vist un aquí de molt petit. Clar, com és el cicle, diguem-ne, que feu vosaltres? És a dir, des de que neix un vedell o una vedella fins que arribeu, no sé si vosaltres arribeu a l'escorxador.
Clar, la producció o el cicle reproductiu de la vaca, sobretot en zones de muntanya, és bastant estacional. Nosaltres la majoria de parts els tenim durant l'hivern i primavera. Després la resta de l'any, a l'estiu i tardor, n'hi ha algun, però no és el més habitual. La gestació de les vaques és de 9 mesos i si la vaca està en bones condicions, al cap de 3-4 mesos ja torna a quedar prenyada i per tant, la productivitat és pràcticament d'un vedell a l'any. Llavors nosaltres el que fem a casa, doncs fins ara el que hem estat fent és el que es fa majoritàriament a les explotacions de muntanya, que és la cria. La cria vol dir que els vedells estan amb les mares fins als 6 mesos d'edat més o menys, i llavors es venen engreixadors de zones de la plana, en el nostre cas a Osona, però bueno, engreixadors que fan l'acabat. Els animals en allà estan uns mesos, entre 6 i 10 mesos, engreixant-se amb pinso i farratge fins que tenen el pes òptim per comercialitzar-se. Això, com us deia abans, doncs, esclar, té un valor molt baix, aquests vedells que es venen al desllatament, i nosaltres hem intentat obtenir un producte de major valor afegit. Llavors, una part de la nostra producció, només amb vedelles femelles, la traiem com a vedella rosada a les èpoques d'estiu i tardor, que ho podem fer. La vedella rosada el que implica és que són animals que no han menjat gens de pinso, o sigui, només s'han criat amb la llet de les mares i l'herba de les pastures de muntanya, i això és un producte diferent, és un producte molt natural, molt saludable, i que doncs té el seu mercat. Després, la resta de l'any, hivern, primavera, també comercialitzem vedelles, només femelles, però en aquest cas, com que ja no hi ha l'herba de pastures que les ajudi a complementar la llet de les mares, sí que els hi fem un acabat amb un màxim de 2 mesos en pinso ecològic o gra ecològic perquè puguem obtenir un pes òptim pel sacrifici. Són vedelles que tenen un rendiment amb canal, amb quilos de canal, molt més baix que la producció de vedella convencional, però és un producte amb molt valor afegit. És un producte natural, a part de ser amb certificació ecològica, molt saludable. De fet, el terme de rosada és pel color de la carn. És una carn més rosadeta, per tant, no és tan vermella, i com que sempre ens diuen que de carn vermella no n'hauríem de menjar gaire, d'aquesta carn més rosadeta, més semblant a les carns blanques, en podem menjar més sovint.
Clar, aquí hi ha una cosa important, això que deies, que de la tipologia, no? De la tipologia de la carn de vedella, vedella, vedell, de la tipologia de l'edat, de la raça, no? De l'alimentació, que és molt important, i una altra cosa que és fantàstica, com estem veient aquí, que és, diguem-ne, la vida, no? Que tenen, i fa molt, és a dir, el ritme de vida, el nivell de vida, el nivell d'estrès que pugui tenir un animal o no, fa que la carn també, això, la qualitat de la carn, se'n ressenti per bé o per malament.
Sí, i tant. Clar, això té dos aspectes molt importants a tenir en compte i que ens agrada molt d'explicar. D'una banda, amb la qualitat de la carn, que també s'hi coneix, però sobretot també amb el benestar animal. Clar, la vida d'aquestes vaques que tenim nosaltres i els ramaders de muntanya en general, que és una vida llarga, amb semillibertat, que estan sempre basada en les pastures, excepte a l'hivern, que no hi ha possibilitats d'alimentar-se les pastures i els alimentem nosaltres. Però és una vida molt diferent de les produccions intensives, no? I llavors això és important que el públic ho coneixi, perquè hi ha molta gent, per desgràcia avui en dia, que segurament per moda o perquè han vist coses que s'han fet i que s'han fet coses malament com a tots els sectors productius i estan deixant de menjar carn, doncs que és bo que coneguin que hi ha diferents maneres de produir, hi ha produccions molt sostenibles amb molt de respecte pels animals i amb uns productes de molta qualitat i molt saludables, i hauríem d'intentar optar per això abans de radicalitzar i deixar de consumir carn, que és un producte local amb un benefici ambiental i social molt important, perquè si no hi hagués els ramaders i els pagesos a les muntanyes estarien abandonades i per tant doncs tindríem un paisatge molt degradat i un risc d'incendis molt elevat, i a més un producte de molta qualitat que també és necessari. De menjar carn necessitem, qui no menja carn sabem que ho ha de substituir per altres complements per compensar-ho, i per tant doncs consumim carn de qualitat, consumim carn local, que la tenim aquí al país i molt bona.
Menys carn, però més bona, com dius tu.
Sí, bueno, menys carn, sí, també ho diem, perquè de fet molta carn sabem que ens ve de fora i per tant amb la carn que produïm aquí al país, doncs si consumíssim la carn local, segurament menjant menys carn i tota local i de qualitat, doncs podríem contribuir a mantenir la pagesia del país, que és molt important, i també portar una dieta saludable, segur.
Fa 40 anys les famílies catalanes menjaven pollastre per festa major o el cap de setmana, el diumenge, i en canvi ara, qui més qui menys, diguem-ne, en pot menjar cada dia perquè hi ha un pollastre, diguem-ne, o una carn de viram amb un preu, diguem-ne, i amb unes qualitats determinades, no? I aquí estem veient, com deies, això, clar. Aquí hi ha una cosa important, i és que tu en dius això d'aquesta vedella gascona, aquesta vaca gascona d'aquí de Molló, de les valls de Camprodon, però, clar, això també suposo que, per una banda, ha de ser difícil poder-ho explicar i fer aquest boca-orella, no? L'altra és, diguem-ne, això que deies de la comercialització, perquè, clar, això no tothom ho pot tenir-ho, i, de fet, Clar, tu tens una exposició molt petita, quantes vaques tens aquí?
Sí, sí, nosaltres ara tenim unes 45 mares reproductores, més algunes de reposició joves que encara no estan criant, són massa joves, i no podem créixer gaire més. És clar, a muntanya, com que és ramaderia extensiva, que això vol dir que els animals s'alimenten, el bestiar, de pastures, la major part de l'any, sempre que és possible, estem limitats per la... pel terreny que tenim disponible, per la superfície, tot i que tenim pastures comunals, doncs nosaltres estem diversificats, tenim les vaques, tenim eugues també per producció de carn de poltre i tenim un petit ramat de cabres i no podem créixer gaire més en nombre de bestiar. Som el cas de moltes explotacions mitjanes o petites que tenim aquesta dificultat de no poder créixer més i això fa que siguin poc rendibles. Llavors hem de buscar opcions alternatives per poder viure d'això.
Has dit comunals, ja, amb això, per un de vila que diem, explica'ns això, què vol dir això, pastures comunals?
Les pastures comunals, doncs, com diu el seu nom, són que s'utilitzen en comú. Hi ha diferents tipologies. Hi ha pastures comunals que són de titularitat pública o terrenys propietat dels ajuntaments o propietat de la Generalitat en alguns casos. I que en aquests casos, per exemple, el cas de Molló, el comunal de Molló és propietat de la Generalitat i l'ús de pastura, l'aprofitament de la pastura, el té cedit als ramaders de Molló. Llavors, aquí estem organitzats a través d'una comissió de pastures doncs, que regula qui té dret a accedir als comunals, amb quin nombre de caps, en quins moments, en quines condicions. I això és un sistema tradicional, sobretot en zones de muntanya, que permet que aquestes grans superfícies de muntanya, que es poden aprofitar només a l'estiu, doncs es puguin utilitzar en comú i rendibilitzar-ne al màxim l'aprofitament.
Quants pagesos i pageses sou aquí a Molló que tingueu un ramat de vaques?
Bueno, Molló avui en dia som 16 o 17 ramaders i bueno, podem dir que és un cas segurament una mica excepcional, amb bastant de jovent. S'ha recuperat els últims anys, gent jove que m'imagino que fa uns anys doncs, els hi era més fàcil doncs, de guanyar-se la vida bé amb altres sectors productius, la construcció, l'hostaleria, el que fos. Avui en dia doncs, ja sabem que els salaris en aquests sectors no són tan llaminers i joves de cases de pagès que ja els seus pares ja havien plegat perquè no era rendible fer de pagès, ho han anat recuperant i això ha sigut molt bo pel poble perquè aquests joves amb empenta, amb ganes de treballar i amb finques petites i per tant no, amb poques possibilitats de créixer molt, doncs són finques més ben cuidades amb el sentit de màxim aprofitament de pastures, es dallen els prats, es conreen farratges i tot això fa doncs, que s'hagin recuperat moltes parcel·les d'aquí del municipi que estaven abandonades fa poc.
Veig moltes vedelles, però el toro no el veig. El tens per aquí?
Mira, el toro. Fixa't allà darrere d'aquells avellaners. Veus aquell que és d'un color una mica diferent? Aquestes gascones són blanquinoses. Aquell toro, el veus allà?
Sí, sí. Mira, guita-lo. Quants en tens? Un?
No, en tenim dos. En tenim dos toros de raça llemosina. Nosaltres fem el creuament amb llemosí perquè ens permet que els vedells tinguin més bons creixements i millorar una mica els rendiments càrnics dels nostres vedells, però alhora, amb el creuament amb llemosí, ens permet mantenir la facilitat de part, que és el caràcter més important per nosaltres per no tenir problemes, ja que les vaques viuen la major part de l'any a l'exterior i tenir dificultats amb el part per nosaltres ens complica bastant la gestió.
Si hi ha alguna cosa que de les vaques podríem dir, en general, de totes les races, és que són molt curioses i xifarderes, no?
Sí, sí, ja ho veus, la raça gascona es caracteritza o és coneguda per ser una raça poc dòcil, i bastant esquiva, i mira, hem arribat aquí ja fa una estona, ens van mirant, van remugant per aquí, i no marxen, són vaques que, de fet, el maneig, això hi fa molt, pot tenir la raça, influeix amb el caràcter del bestiar, que siguin més o menys dòcil, però el maneig també, i aquestes vaques, doncs, com que les tenim acostumades a l'hivern, que els hi donem menjar cada dia i ens veuen sovint, doncs no s'esquiven gaire.
Clar, perquè aquí d'aquí poc començarà a nevar. De fet, a alta muntanya ja ha fet alguna nevada. Fa ja unes setmanes que hi va haver la fira d'Espinavell, la baixada dels mulats, la tria dels poltres i tot això, que encara d'aquí una estona a veure si els podem anar a veure. Però clar, aquí aquestes vaques, no, com dèiem, no estan al camp, estan al bosc. Per tant, fan una feina molt important, que és la neteja d'aquest sotabosc.
Sí, clar, de fet, aquestes finques tenim molta superfície de bosc. Hem de pensar que venim d'una època, fa 60-70 anys, en què molta superfície es conreava i de bosc, pràcticament no n'hi havia. Era un abandonament progressiu d'això, se van abandonar les terres de conreu, s'han passat amb explotacions principalment de ramaderia extensiva amb vaca de carn, i això ha fet doncs, que la superfície de matoll i de bosc hagi anat evolucionant. Llavors, aquestes superfícies, algunes les hem pogut anar recuperant com a prats i pastures o camps de conreu, i d'altres doncs, segueixen sent bosc. Llavors, la pastura de sota bosc, nosaltres, les vaques ho fan i ho controlen bastant, però sobretot el ramat de cabres ens ajuden molt a fer neteja de sota bosc.
Els poltres, què? Són gaire lluny?
Bueno, a aquesta època els tenim força a prop de la masia. Podem mirar d'anar-los a veure.
Doncs va, anem-hi. Bé, deixem les vaques gascones aquí, al camp de patates, que ja no hi ha patates. La màquina aquesta s'ha de treure aviat d'aquí, perquè quan comenci a nevar ja no la podràs treure.
Sí, ara ja anem recollint tot i abandonant tot el que és la muntanya. El bestiar encara, mica en mica, es va recollint i va començant a baixar.
Ara anem cap a veure els poltres i les eugues. Clar, aquí hi ha una cosa, és a dir, més o menys cap a l'octubre, em sembla que és el 13 d'octubre, si no vaig mal encaminat, hi ha la Fira d'Espinavell, en la qual baixen les eugues i els poltres cap al poble per agafar aquests poltres, diguem-ne, i començar, diguem-ne, la comercialització i l'acabat. Però les eugues tornen a pujar cap aquí dalt, perquè, clar, aquí es deuen estar tot l'estiu, cap aquí dalt a Costa Bona, a les cotes més altes.
Sí, clar. De fet, nosaltres, els ramaders de Molló, les eugues les portem a la muntanya de Rujà, que això és a la comarca del Conflent. Allà hi tenim un dret de pastura històric de fa molts anys i fem aquesta gestió en què a l'estiu la muntanya de Molló reserva només per les vaques dels ramaders de Molló i les eugues van en aquesta muntanya de més altitud. És una muntanya amb molt bona pastura i les eugues doncs, els agrada molt d'anar allà. I llavors, a primers d'octubre, ja les anem a buscar i baixem cap aquí a la muntanya de Molló, que ens agafa des de sota el Costa Bona fins a les parts més altes de sobre el poble. I allà hi passen doncs, tota aquesta època de tardor. El dia 13 d'octubre, per la tria de mulats d'Espinavell, com bé dius, és el dia en què fem la venda del producte. La Fira d'Espinavell és de les poques fires que encara queden ramaderes amb caràcter comercial. És a dir, avui en dia tenim moltes fires que es mantenen com a mostra de bestiar o amb un concurs morfològic d'una raça, però la Fira d'Espinavell és la fira tradicional en què els ramaders portem en allà les eugues amb el nostre producte, que són els poltres, i en allà venen els tractants de bestiar i es fa el tracte. Els animals que s'han venut aquell mateix dia ja es carreguen i marxen i les eugues tornen cap a muntanya a esperar que nevi.
Aquest any em van dir que van anar a bon preu, no, els poltres? Bon preu, vull, em refereixo, bon preu de venda.
Sí, fa un parell d'anys que, bueno, de fet ja progressivament els últims anys el preu va anar millorant perquè venim de fa 10-15 anys amb uns preus molt i molt baixos que feien totalment inviable la producció. De fet, la gent que tenia eugues en aquella època era, com qui diu, doncs, per amor a l'art, perquè és una producció tradicional que ens agrada tenir-les. Però sí que és veritat que els últims anys, doncs, per diferents motius, hi ha un consum exterior, hi ha una certa exportació que ha anat repuntant. També hi ha menys producció, perquè molta gent en aquella època de preus tan baixos doncs, va anar plegant. I també el consum interior. Doncs, fa bastants anys que aquí al Pirineu vam començar a promocionar la carn de poltre i això, tot això ha fet que el preu mica en mica hagi anat remuntant i ara està als preus que hauria d'haver estat sempre. Aquest any a la Fira d'Espinavell es van vendre els poltres entre 7 i 800 euros l'animal i això ja permet doncs, de treure una mica de rendiment.
Clar, ara dius, fins que no arribin, diguem-ne, les neus a la part, diguem-ne, una miqueta més baixa que no a la part alta, és quan aquestes eugues es mantindran aquí dalt, que mira, ja els estem veient, i d'això, i llavors ja baixaran cap a casa, no?
Sí, clar, aquí una mica doncs, anem marcats totalment per la climatologia. L'època tradicional d'abandonar la muntanya era per Tots Sants, o el primers de novembre, perquè antigament doncs, aquesta època, aquí aquestes altituds de 1700-1800, doncs ja sovintejaven les nevades. Ara les tardors són més suaus, triga més a nevar i aguantem una mica més, però sí que aquesta època, mitjans de novembre, ja tothom va abandonant la muntanya i segueixen les eugues pasturant, però a zones més baixes, prop de les masies. A partir d'ara doncs, baixaran altituds de menys de 1.500 metres, on ja esperaran doncs, pràcticament ple hivern.
Clar, aquí hi ha una cosa, i és que quan arriba aquí el gener, Sí, no? Normalment el mes de gener o així que hi ha neva, diguem-ne, aquí a casa teva, a Can Pastoret, llavors ja, com us ho feu pel menjar?
Sí, sí, bueno, nosaltres a partir d'ara, ja et dic que aquesta època de finals de tardor comença a ser important de recollir el bestiar tot abandona la muntanya, i de fet, quan el bestiar ja no és a la muntanya, és quan hi ha riscos importants. De fet, aquí ens agrada dir el que hem sentit dels nostres avis, que muntanyes sense esquelles no te'n fiïs d'elles, i això és molt important pels excursionistes que també ho tinguin en compte. Quan ja no hi ha bestiar a la muntanya és que el clima ja comença a ser dur i complicat. I segurament també hem de dir que sense cuina no hi ha pagesia, perquè al final el que necessitem és que es consumeixin els nostres productes. Per desgràcia, ens hem de refiar totalment de les ajudes públiques a través de la política agrària comunitària, que també és molt bo que la gent ho sàpiga, que amb diners de tots doncs, es contribueix a complementar els ingressos de la pagesia perquè la rendibilitat de les produccions és molt baixa, i per tant és important que la societat ho sàpiga, que es puguin mantenir aquestes ajudes, perquè si no ens quedarem sense sector agrari. Però el més important de tot és que la gent del país, la societat, conegui els nostres productes, productes locals de màxima qualitat, que es consumeixin. Amb això la restauració també ens hi ajuda molt, i entre tots hem de tirar el país endavant.
M'has deixat ben xarbotat. Jo crec que és la xerrada, la tertúlia aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio que he quedat més xarbotat de totes les que portem fetes. Tot i que ensumo que avui esmorzarem bé, perquè a més tu has recuperat un producte, un plat que s'ha gairebé perdut aquí a la comarca de muntanya, al Ripollès i la Garrotxa.
Bueno, suposo que et refereixes al garro. Nosaltres aquí a Can Pastoret, els tastos que fem, com que són productors principalment de carn, doncs normalment són àpats, i els àpats complementem els plats amb producte nostre, productes amb carn i patata nostra, amb altres productes locals, i aquí a la vall de Camprodon tenim un producte molt tradicional, un producte del porc, que es fa i es feia a les masies a l'època de matança, no? Que és la cocció d'un pernil que està en procés de curació i que després es menja laminat i normalment acompanyat d'all i oli. I nosaltres doncs, li donem molt valor. Aquí al poble tenim un productor local que l'elabora, i ens agrada doncs, divulgar-lo i donar-lo a conèixer, perquè és molt poc conegut a casa nostra.
Doncs mira, fem una cosa. Jo foto unes patates d'escalivar, tu vés tallant el garro i l'aioli el farem entre tots dos, si et sembla.
Molt bé, va, vaig a buscar el morter.
Gràcies, Guillem.
Moltes gràcies, Pep, i fins aviat.
I per acabar, la frase d'avui de la cuinera budista, la monja budista, Jong Kawang, que diu: per cuinar necessites 5 sentits: cos, percepció, sensació, intenció i consciència. Esperem que tot això serveixi per gaudir de la cuina i per fer plats sempre saborosos i, sobretot, del territori. Perquè recordeu que sense pagesia no hi ha cuina. Moltes gràcies, i ens tornem a veure aquesta setmana al podcast de la Fonda, clar, aquí, a Catalunya Ràdio. Adeu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci.